Notícies Vespre. Núria García.
Sabadell se solidaritza amb el poble ucraïnès. La plaça Sant Roc és l'escenari a aquesta hora d'una concentració per condemnar la invasió russa. Ajuntament de Sabadell, Pau Durant, bona tarda. Sembla que encara no tenim disponible aquesta connexió. En qualsevol cas, pel que fa a l'última hora aquest país a Ucraïna, l'ofensiva russa ara mateix és total. Almenys 5 persones han mort en un atac contra la torre de televisió de Kiev, un atac que se suma al de Kharkiv, que ha acabat com a mínim amb una desena de víctimes mortals. I mentrestant, a nivell diplomàtic, el Parlament Europeu ha donat llum verda aquesta tarda a concedir a Ucraïna l'estatus de país candidat per entrar a la Unió Europea. De seguida actualitzarem la situació a Ucraïna i també passarem per l'Ajuntament de Sabadell, on hi tenim el Pau Durant. Quin és l'ambient a aquesta hora, Pau? Bona tarda.
Bona tarda, Núria. Doncs mira, aproximadament unes 250 persones ara mateix a la plaça que estan començant a fer crits contra la invasió de Vladimir Putin a Ucraïna. No sé si els esteu sentint ara mateix de fons. Han sortit tots els regidors i estan aguantant aquests cartells de no a la guerra. Properament us ampliem la informació.
I la concentració, com dèiem, ha obligat a aturar el ple municipal que està en marxa des de les 5 de la tarda i que torna a ser obert al públic per primer cop després de la sisena onada de la pandèmia. Entre els punts de debat hi ha el nou reglament LGTBI que s'acaba d'aprovar per unanimitat i que preveu que l'Ajuntament es pugui personar com a acusació particular en cas d'agressió sexual o violació múltiple. Amb l'aprovació del text, Sabadell es converteix en la tercera ciutat de Catalunya en dotar-se d'un reglament d'aquestes característiques. I també us parlarem d'esports, perquè ja s'ha venut un terç de les entrades per assistir al Villarreal B Sabadell. El centre d'esports en té un centenar a un preu de 10 euros o de 25 amb el desplaçament inclòs. Els responsables del club afirmen que la bona dinàmica de l'equip ha despertat l'interès per viatjar, però el més important, ha fet créixer els abonaments de mitja temporada i ara la xifra de socis voreja als 5.200.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Ara mateix, situació força complicada a la xarxa viària catalana. Aquesta hora, un accident entre dos turismes talla un carril de la B30 a l'altura de Barberà del Vallès en direcció a Girona i això provoca 3 quilòmetres de cues. També hi ha retencions a les principals vies de l'àrea metropolitana de Barcelona. Hi ha cues a la B30 per enllaçar també amb l'AP7 a l'altura de Barberà en direcció a Tarragona, a la C-17 a Parets, a la C-58 a l'altura de Montcada en direcció al Nus de la Trinitat, a la C-33 també per enllaçar amb la capital catalana i a la 2 a Sant Joan Despí. També situació força complicada i amb força trànsit a les dues rondes de Barcelona. I també s'està habilitant pas alternatiu a aquesta hora a la C-55 a Sant Joan de Vilatorrada per un accident. La previsió del temps.
El temps.
13 graus a aquesta hora al centre de la ciutat. Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. El sol continua sent el protagonista a bona part del país, amb alguns núvols, però cap a les comarques de Girona, que sí que deixen el cel una miqueta més ennuvolat amb aquests núvols mitjans. Tot i això, no han de deixar precipitació. D'altra banda, cal dir que la temperatura és força agradable, amb aquests valors de 18 i 19 graus en alguns sectors, o aquesta temperatura més alta cap a la zona Baix Ebre, i que a més podrà pujar durant aquestes immediates hores. De cara a la tarda, mantindrem aquest temps força agradable. De cara al final del dia es formaran alguns intervals de núvols baixos, alguns bancs de boira i estarem a l'espera de canvis. I és que demà sí que ens passarà una massa de núvols durant el matí que deixarà el cel força ennuvolat i serà ja de cara matí que cauran alguns ruixats en punts del Pirineu. Podrà escapar-se alguna gotellada a la resta del país, però els xàfecs més destacats cauran a partir de migdia, sobretot en punts del Pirineu, per Pirineu i comarques de Girona. I atenció, perquè alguns d'aquests ruixats aniran acompanyats de tempesta i també de pedregada o de calamarsa. D'altra banda, el fet de que parlem de més núvols sí que també farà que durant les hores centrals del dia la temperatura quedi més baixa. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 7 i 5 minuts de la tarda, marxem de nou cap a la plaça Sant Roc, on a aquesta hora hi ha una concentració en suport al poble ucraïnès després d'aquesta invasió russa que va començar la matinada de divendres passat. Com dèiem, el ple municipal que s'està celebrant al Saló de Plens des de les 5 de la tarda s'ha aturat perquè tots els regidors, perquè els 27 regidors puguin baixar a la plaça per participar en la protesta. Pau Duran, última hora des de plaça Sant Roc, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Núria. Doncs mira, justament ara s'acaba el minut de silenci que després de la lectura del manifest s'ha fet aquí a davant de l'Ajuntament, a la plaça Sant Roc, i mentre sonen les campanes de Sant Fèlix, els 300, gairebé 400 assistents presents fan un aplaudiment d'agraïment en aquest moment de concentració. Cal dir que els 27 regidors portaven el cartell de no a la guerra, que és el missatge predominant, que també ha valgut en els crits que s'han fet abans de la concentració, i ara estan abandonant ja aquesta façana principal de l'Ajuntament, entenc que per tornar entre l'edifici incorporar-se al ple municipal. La resta de gent, banda de cartells com aquest que us dic, no a la guerra, algunes banderes improvisades, encara que fos amb dos trossos de paper de colors, algunes banderes d'Ucraïna, lluint-les aquí mateix amb missatges també contra el president rus Vladimir Putin i contra la violència justament d'aquesta ocupació.
Gràcies, Pau, per aquesta última hora des de la plaça de l'Ajuntament. Fins ara.
Fins ara.
I Sabadell s'ha afegit també a la campanya Juntos per a Ucrània. Es tracta d'una iniciativa ciutadana que consisteix en aconseguir productes de primera necessitat per a tots aquells refugiats que estan arribant aquests dies a Romania. La resposta ha superat de llarg les expectatives. La recollida s'està fent a la botiga de productes romanesos Muntenia Market del barri de Can Uriac i ja s'han recaptat gairebé 2 tones d'articles de roba, entre d'altres productes. La seva responsable, Florentina Rogojima, ha explicat al programa al matí que el vehicle que els entregui haurà de fer més d'un viatge.
Los de la tienda de segunda mano me han ayudado muchísimo, muchísimo. Hay mucha gente, amigos que han venido a ayudarnos a triar las cosas, a ponerlas en cajas, porque claro, yo sola no podía hacer frente a todo eso.
Claro.
Y cuando vino con la furgoneta ayer, se fue a la tienda y le dijo al David, buah, pero si aquí voy a tener que venir con una o dos furgonetas solo para vosotros.
Alguns donants entreguen les bosses amb llàgrimes als ulls. Demà es fa la recollida de tot plegat. Potser més endavant es fa una altra campanya i la Florentina ja ha dit que s'hi apuntarà segur. I les mostres de solidaritat amb el poble ucraïnès coincideixen amb una ofensiva total per part de les tropes russes. Un atac contra una torre de televisió a Kiev ha provocat almenys 5 morts, mentre que l'operació militar a Kharkiv, la segona ciutat d'Ucraïna, també hauria deixat una desena de víctimes mortals. A primera hora de la tarda, Rússia havia anunciat un atac d'alta precisió que no ha trigat en arribar. Entre els objectius hi havia els centres de comunicacions de la capital ucraïnesa. Per això les autoritats russes han demanat a la població que viu a prop d'aquestes infraestructures a fugir. Mentrestant, en el terreny de la política, el Parlament Europeu ha donat llum verd aquesta tarda a la proposta per concedir a Ucraïna l'estatus de candidat a entrar a la Unió Europea. El text ha sortit endavant gairebé per unanimitat i després d'una intervenció per videoconferència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que ha instat Europa a no deixar-los sols. Així mateix, Zelensky ha demanat per als bombardejos per seguir negociant amb Rússia, tot plegat després que el primer dia de diàleg a Bielorússia es tanqués sense cap acord. De fet, la por a la violència i als bombardejos està provocant un èxode massiu de ciutadans ucraïnesos. Segons dades de les Nacions Unides, la invasió russa ha provocat la sortida ja de més de 650.000 persones que fugen als països fronterers com Polònia, Hongria i Romania.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
Tanquem aquesta carpeta per abordar-ne d'altres. L'Ajuntament de Sabadell es personarà com a acusació particular en casos de violència de gènere o en contra de col·lectius LGTBI. Aquesta és una de les accions que preveu el nou reglament per la igualtat de gènere i en defensa dels drets de persones LGTBI que ha aprovat inicialment el ple municipal del mes de març. Connectem amb el Saló de Plens. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Totes les forces amb representació a l'Ajuntament han votat a favor d'aquest reglament pioner a l'hora de portar a la justícia assassinats, agressions homòfobes o violacions en grup. La tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell, assegura que aquest reglament pot ser exemplar per al conjunt de la societat.
La nostra prioritat és posar al centre les violències masclistes i també les discriminacions que pateixen aquests col·lectius. Teníem molts reglaments de cara en fora i molts reglaments que eren públics, però pensem que també és molt important que nosaltres com a administració pública som els primers que hem de donar exemple. Per tant, crec que en aquesta institució municipal en la qual representem tots i totes, crec que és molt important que aquest reglament hi sigui i sobretot que siguem pioners en casos de curació popular. Moltes gràcies.
El nou reglament, encara subjecte a al·legacions, també preveu la creació de la figura específica de transversalitat de gènere, que vetllarà per aquesta igualtat entre dones i homes dins del consistori i en el disseny de les seves polítiques. De fet, aquesta visió també es tindrà en compte a l'hora de dissenyar els pressupostos municipals. És un dels punts que ha tirat endavant en el primer ple municipal presencial i obert a la ciutadania des de la sisena onada del coronavirus. També s'han aprovat les al·legacions a la cessió de l'art tèxtil a la Universitat Autònoma de Barcelona, així com l'estudi de viabilitat econòmica o financera del contracte de concessió del servei de menjador per als centres educatius que formen part de la gestió agrupada. En aquests moments, el ple es troba en un recés per assistir al minut de silenci de plaça Sant Roc després d'haver aprovat el Pla de Memòria Democràtica.
Continuem endavant. Gràcies, Karen. La pacificació de l'entorn de la Gran Via arrencarà amb la transformació del carrer Antoni Forrellat. Aquest vial tindrà nou arbrat, bancs i també un paviment que l'unirà amb la plaça Gabriel Morvay, així com un carril bici. El projecte aprovat a la Junta de Govern suposarà una inversió de 850.000 euros que es volen incloure en els fons europeus Next Generation. Per això cal actuar ràpid, com apunta la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina.
La idea de licitació és anar ràpid perquè, a més, és un projecte que podia estar encabitat al Next Generation, als projectes de Gran Via Ripoll, i per tant la idea és licitar quan abans millor i poder començar ràpid.
I encara relacionat amb la Gran Via, avui comença la primera fase de les obres per millorar la recollida d'aigües pluvials del pas inferior del pont número 1. Les actuacions han suposat el tall d'un carrer aquest matí i divendres a les 2 del migdia. I el 2021 s'han fet 10,6 milions de viatges amb la TUS, un 26% més que l'any 2020. Aquesta dada se situa encara un 23% per sota de les dades de 2019, abans de la pandèmia. La previsió per aquest 2022 és superar els 12 milions d'usuaris i situar-se gairebé al 90% de viatges respecte al 2019, si no hi ha noves onades que alterin l'ús del transport públic. I és que, tal com ha explicat Xavier Canyades, gerent de la TUS, amb la Covid-19 pel mig, les dades queden alterades, per exemple, els dies feiners lectius.
Veiem que els feiners lectius de l'any 2021 són una miqueta inferiors als del 2020. Això a què es deu? Quan va començar l'inici de la pandèmia, es van suprimir les classes fins a final de curs. Això què provoca? Que a l'any 2020 tenim com a feiners lectius la primera part de l'any, que va ser molt positiva, amb xifres superiors als 55.000 usuaris diaris, i després la part de setembre, octubre i novembre. Això fa que estadísticament es veia aquesta disfunció. La realitat és que durant el 2021 han tingut més usuaris, no?
Una cosa similar passa amb l'ús de les línies d'autobús, pugen totes, però la 15 i la 23 estan molt influïdes per la incidència de la pandèmia.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
Els CAP Concòrdia i Centre centralitzaran l'atenció pediàtrica de Sabadell. És l'aposta de l'Institut Català de la Salut per fer més eficient el servei d'atenció primària un cop ha passat el pitjor de la pandèmia. Així ho han apuntat des de SOS Pediatria l'endemà d'una trobada amb els responsables de salut per abordar el futur del servei. El portaveu del col·lectiu, David Bergadà, ho ha dit avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio, on també ha admès que serà molt difícil fer marxa enrere. Amb tot, espera que les reunions periòdiques que han de mantenir totes les parts implicades serveixin per trobar un punt d'equilibri entre el que vol l'Institut Català de la Salut i la plataforma SOS Pediatria. David Bergadà.
I ells parlen de dos punts de concentració barrejat amb atenció pediàtrica a diferents barris de la ciutat més propers segons el territori i segons la situació socioeconòmica. Per tant, necessitem més concreció i estem esperant rebre aquest document.
Els dos punts d'atenció pediàtrica integral a la Concòrdia i al centre s'han confirmat setmanes després que es posés sobre la taula la possibilitat d'aplicar aquest model a Gràcia. L'ICS, que ja ho va descartar aleshores a aquesta mateixa emissora, ara ho ha confirmat tant a l'Ajuntament com a la plataforma SOS Pediatria. Un quart de 8, un 10% dels pacients que han ingressat al Taulí durant els dos anys de pandèmia Al voltant de 800 persones pateixen seqüeles post-Covid, és a dir, pateixen dolors, cansament i fins i tot trastorns cardíacs un cop superat el virus. El doctor Manel Cervantes, cap de la unitat post-Covid de la Corporació Sanitària, ha afirmat que no hi ha cap tractament específic per a aquests malalts i diu que cal continuar fent estudis per conèixer la causa d'aquestes seqüeles. Malgrat tot, el doctor Cervantes ha subratllat en declaracions a El Cafè que la xifra de pacients amb Covid persistent és relativament baixa si es tenen en compte tots els contagis que hi ha hagut des de l'esclat de la pandèmia.
A la nostra zona hem diagnosticat, entre nosaltres, la primària i els tests d'antígens, 125.000 persones, amb la qual estaríem parlant, afortunadament, d'un percentatge molt baix. Però és igual el que sigui. O sigui, tu, aquests centenars de persones, explica'ls si és el 3 o el 10 o el 20. Els és igual. O sigui, la gent que té aquests símptomes els té i no se'ls inventa. O sigui, és una malaltia certa. El que passa és que probablement és una malaltia de les quals sabem molt poques coses.
El cap de la unitat post-Covid també ha afirmat que la sisena onada del virus no ha comportat que més persones pateixin aquestes seqüeles. I la ciència aplicada al dia a dia torna a l'escola Samuntada a través del projecte Magnet. La iniciativa s'acaba de reprendre després de dos cursos aturada arran de la pandèmia, ja que comptava amb la presència de professionals sanitaris del Taulí. Ara s'ha introduït un canvi per fer-lo viable. S'hi han incorporat una quinzena d'alumnes de cinquè de Medicina. La major implicació dels futurs sanitaris respecte als metges en actiu s'està notant en el disseny del projecte, que s'està fent de forma conjunta amb els docents del Sant Muntada. La coordinadora dels alumnes de cinquè de Medicina, Gemma Navarro, assegura que es pretén donar les claus als més petits perquè comptin amb una bona salut de cara al futur. Són declaracions a El Matí.
El millor moment per poder modificar o com a mínim donar les eines perquè cadascú després faci el que vulgui. Tampoc volem ni imposar maneres de fer ni donar-se els coneixements i llavors cadascú després que pugui escollir. Llavors és la millor etapa és l'educació de nens, inclús, com deies, en nens molt petits. A mi també, parlant amb el projecte, amb la Patricia, deia, els de P3 ho entendran? Doncs sí, els de P3 també ho entenen.
Qüestions com l'alimentació, els hàbits de son o l'esport es tractaran de diferents maneres des de P3 fins a 6è de primària.
Avui també és notícia
que fins al 27 de març es poden presentar sol·licituds per vendre llibres i roses per Sant Jordi. Ho poden fer els comerciants minoristes de flors i llibres, els col·lectius i les entitats associatives i també els centres educatius o les persones que vulguin demanar parades únicament de roses en uns indrets concrets de la ciutat. Es podran vendre les roses el dia 22 i 23 d'abril. La primera passarel·la penjant de Barberà del Vallès sobre el riu Ripoll ja està instal·lada. L'obra permet connectar el Molí Vell i el nucli urbà. A més, la nova infraestructura de permetre millorar la connexió amb el riu alhora que es potencien camins rurals i una mobilitat sostenible. Tot plegat ha suposat una inversió de 500.000 euros. I l'home acusat de troballar mortalment el seu amic el juliol de 2020 a Cerdanyola del Vallès ha estat declarat culpable. El jurat el fa responsable d'assassinat amb traïdoria i conducció sense permís amb vato anuan de trastorn.
El dia 2 de març, a l'Hotel Catalònia de Sabadell, Soler i Llach ens ofereixen unes jornades de valoració gratuïta. Una bona oportunitat per valorar, prendre o subhastar monedes d'or, plata, bitllets de col·lecció, segells i o llibres antics. Soler i Llach, la referència històrica del col·leccionisme. Recordeu, dia 2 de març, Soler i Llach a l'Hotel Catalònia de Sabadell, a la plaça Catalunya 10-12. I a Terrassa, dia 3, a l'Hotel Don Càndido. Demaneu cita prèvia al 93 201 87 33 o a info@soleillac.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Notícia en matèria sanitària d'última hora que hem conegut aquesta tarda. A partir de dissabte s'eliminen les quarantenes dels contactes encara que no estiguin vacunats. La Comissió de Salut Pública, on estan representats el Ministeri de Sanitat i també les comunitats autònomes, ho han establert en una reunió mantinguda aquesta tarda. Així, les persones no vacunades que siguin contactes estrets de positius de Covid ja no hauran d'aïllar-se 7 dies. I el nou encarregat per dirigir el PP es coneixerà els dies 1 i 2 d'abril a Sevilla. Els barons del Partit Blau han animat el president gallec Alberto Núñez Feijó a presentar-se com a possible president del partit. Demà dimecres a la tarda, ell mateix aclarirà si presenta o no la seva candidatura. L'encara president del PP, Pablo Casado, ha afirmat que en marxa de la presidència del partit amb la consciència molt tranquil·la.
Esports.
Les 7 i 20 minuts, el centre d'esports espera poder tenir un desplaçament massiu de cara al partit de dissabte contra el Villarreal B. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Núria.
El club disposa de 100 entrades per a l'enfrontament al miniestadi i en les primeres hores n'ha venut un terç.
És a dir, una trentena, i a més, durant el dia d'avui les oficines han estat tancades. Demà i fins divendres es podran adquirir a un preu de 10 euros o de 25 amb el viatge amb autocar inclòs. I en cas d'esgotar-se, el club en podria adquirir més. La vicepresidenta del Sabadell, Anna Navés, reconeix que han notat més il·lusió entre la gent i revela que hi haurà incentius pels que viatgin a Villarreal.
Òbviament els resultats, tot i que s'ha d'agrair que durant tota la temporada, malgrat els resultats, estiguessin animant fins a l'últim minut a la nova Creu Alta i també hi haguessin desplaçats a tots els desplaçaments, doncs ara òbviament es nota que la gent està engrescada i que té moltes ganes de futbol, tant a la nova Creu Alta com a fora. A més, els que viatgin a Villarreal podran més canviar l'entrada després per una entrada al proper partit de casa, que em sembla que és el Castelló. Per tant, podran més canviar aquesta entrada anant a les oficines pel proper partit.
Segons Navés, la bona dinàmica de l'equip també ha ajudat a la campanya de socis de mitja temporada i la xifra voreja els 5.200 abonats.
Entre divendres i dissabte hem fet una trentena de socis més i, bueno, avui també he vist la Susana que està també fent carnets, veurem demà el resultat, però sí, s'ha tornat una mica a revifar tota aquesta dinàmica de seguir doncs, donant altes de socis.
En el terreny purament esportiu, avui l'equip s'ha exercitat a Sant Oleguer després de descansar i preparant ja aquesta cita al miniestadi de dissabte a les 5.
I obrim el bloc poliesportiu començant pels partits que tres dels principals equips de la ciutat disputen aquesta nit. El primer a jugar a 3:15 serà el Sabadell Rugby Club, que es posa al dia a la Divisió d'Honor Catalana amb el duel al Camp del Químic.
Un partit que s'ha hagut d'ajornar dos cops per la Covid i que, si no hi ha cap contratemps d'última hora, finalment es podrà recuperar. És un enfrontament clau pels arlequinats, que són setens i necessiten guanyar per ficar-se de ple en la lluita pel play-off. Didac Segura, jugador de l'equip, només veu opcions de guanyar si es manté la màxima concentració.
Realment crec que tenim possibilitats si juguem com sabem. Químics és un equip molt potent, que si no estem concentrats i fem les coses bé, ens ho farà pagar molt car.
I amb waterpolo, l'Astra al Pool masculí visita la piscina del Sant Andreu en el duel de la 20a jornada de la Divisió d'Honor.
Un enfrontament que s'ha avançat, ja que aquest cap de setmana els homes de Quim Colet disputen l'anada de la final de l'Eurocup a Palerm. El tècnic espera que el compromís d'avui serveixi als seus jugadors per activar-se.
Hem de gestionar tot això, perquè la Lliga també és molt important i, evidentment, la final doncs, és una final i... però clar, no és un sol partit també la final, per tant hem d'intentar arribar amb tots els efectius doncs, el millor possible.
El club, recordem, ve de perdre contra el Club Natació Barcelona i de cedir-li la segona posició.
I tancarà la jornada el Natació Sabadell de Futbol Sala, que recupera un dels dos partits que té pendents a segona B.
A Cerdanyola i amb la moral revifada després d'haver sortit del descens amb les dues victòries aconseguides de forma consecutiva. Àlex Llamas, que és dubte per una lesió al peu, confia en la qualitat de la plantilla per treure un altre bon resultat.
Hay gente importante que está tocada. Pero bueno, el equipo ha demostrado que cualquiera que juegue un minuto o 25 minutos o 40 minutos está disponible para darlo todo.
A 10:15 sonarà el xiulet inicial a Guiera.
I no ens movem de la segona B de futbol sala si el club ha estat capaç de sortir del descens. No va ser només gràcies a la gran victòria del cap de setmana passat per 1-3 a la pista de l'Indústries B. El quart classificat també li va donar un cop de mà l'Escola Pia.
Els escolapis es van retrobar amb el triomf imposant-se per 4-2 al Picassent, qui ha caigut ara als jocs de perill. Marc Pagès, el capità escolapi, destaca la capacitat de l'equip de superar les adversitats.
Tenim dues baixes importants, eh? O sigui, ens falta el Peluc, ens falta l'Oriol Comadran, això es nota, no? Al final tenim una plantilla jove i quan hem de fer canvis, doncs clar, tios com el Peluca, també tan especialitzats com ell, no? de donar-li descans a l'arma o en el pivot, doncs clar, es troben a faltar.
Els de Pedro Donoso es mantenen setens a la classificació amb 38 punts, encara una distància considerable de la zona de play-off. Per la seva part, i tot i plantar cara, l'Amics del Pou va perdre a casa per 4-8 davant del Mataró i el descens matemàtic és cada cop més a prop.
I un graó per sota tercera nacional, el grup Serraona tampoc aixeca el cap.
El Mataró va regnar al pavelló del Nord perquè va ser el seu filial qui es va desfer dels arraonistes per 2-5. Els taronges són últims del grup amb només 8 punts a 12 de la salvació abans de visitar dissabte el Gràcia Futbol Sala.
A 7 i 25, per primer cop a la seva història, el tenis Sabadell tindrà uns comicis amb diversos candidats a la presidència. Per ara, tres socis han decidit presentar-se i avui han començat a passar revista al programa Hotel Suís. El primer ha estat August Serra, qui fins ara ostentava el càrrec.
Va dimitir a l'assemblea de fa uns dies i el seu programa es fonamenta amb la gestió feta en els darrers anys que, segons ell, ha estat positiva i suficient per traçar les línies mestres previstes per al futur, malgrat les adversitats.
La nostra és que hem acreditat capacitat de gestió, o sigui, hem passat el tsunami d'una manera molt satisfactòria. Jo crec que la satisfacció del soci és alta. Hem aplicat molta imaginació en les èpoques dures perquè l'impacte sobre el soci fos mínim i, per tant, tenim el club, diguem-ne, en unes condicions òptimes per poder abordar projectes de futur. Jo crec que aquest és el nostre punt fort.
Serra assegura que la massa social s'ha recuperat pràcticament a nivells prepandèmics. A més, la seva candidatura aposta per continuar progressant en l'escola de tennis i seguir millorant les instal·lacions com l'ampliació de les pistes de pàdel o buscar més espais per les activitats dirigides. Divendres s'aprovarà el cens definitiu per part de la Junta Electoral i des de l'endemà i fins al 16 de març quedarà obert el període de candidatures que hauran de presentar els avals necessaris per participar a la campanya. La votació tindrà lloc el 7 d'abril.
I en natació, Òscar Salguero participarà en el Mundial de Funchal després d'haver aconseguit la mínima el setè trofeu internacional de Barcelona.
El nedador adaptat sabadellenc va aturar el cronòmetre en 1 minut 10 segons i 73 centèsimes als 100 metres braça SB8. Amb aquest registre, Salguero ja té el bitllet per competir als Mundials que se celebraran entre el 12 i el 18 de juny a Funchal, Portugal. Després d'alguns mesos buscant la marca, el del Club Natació Sabadell es mostra feliç amb la classificació pel campionat.
Molt content i ja més tranquil, com dius, d'haver aconseguit la mínima, una mínima que ja l'estava buscant des del novembre, on ho vaig intentar i no la vaig aconseguir, però bueno, aquest campionat sí que ha sortit, és un campionat que hem preparat i que he tingut molt bones sensacions i al final l'he pogut aconseguir fàcil.
Salguero és clar candidat a medalla. Després de penjar-se la plata als Jocs de Tòquio, la incògnita sobre la participació del rus Andrei Kalina, el dominador de l'especialitat, dona encara més opcions al nedador paralímpic.
Recta final de la informació esportiva, el sènior masculí del Natació Sabadell de voleibol ha certificat aquest cap de setmana la permanència a Superliga 2 després de guanyar el Saire per 3-1.
Els nedadors van aconseguir la salvació matemàtica aquest cap de setmana després de guanyar l'últim classificat, aquest Saire de Gran Canària, a les Naus. Els sabadellencs van cedir el primer set, però es van saber refer. Albert Ruiz reconeix que els costa entre els partits.
Ja és un fet que portem diverses setmanes que ens està passant i és que no acabem d'entrar bé als partits. No sabria dir-te el per què, perquè al final sempre tenim la mateixa rutina d'escalfament i sempre fem el mateix. Però sí que és veritat que no sé què ens passa, que el primer set no se'ns dona massa bé. Però bueno, per sort ens acabem rematant, no?, els partits sempre anant per darrere, però bueno, els acabem rematant, que realment és l'important.
I l'endemà al matí els canaris van recuperar un partit ajornat contra el Muro Balear i en perdre es quedaven sense opcions de salvar-se, donant així la permanència matemàtica al club.
I les que no van poder fer un pas de gegant per apropar-se a la salvació van ser les noies del Natació Sabadell, que van perdre per 0-3 contra l'MCR Premià de Dalt.
Les d'Alberto Avellaneda no van poder donar la sorpresa contra les maresmenques, que arribaven a les Naus com a segones classificades. El tècnic sabadellenc, tot i la derrota, admet que les noies ho van donar tot.
Al final, un entrenador tiene que valorar el trabajo por si se ha hecho bien o mal y si se ha trabajado y si ha hecho lo que se había planteado durante la semana, y las chicas lo han dejado todo. No nos ha dado el rival, ha hecho mejor, felicitar y seguir adelante.
El club buscarà apropar-se a la permanència diumenge a la pista del Vall d'Hebron, rival directe.
Gràcies, Sergi.
A tu, Núria.
Menys d'un minut per arribar al punt de 8:15 de la tarda. Fins aquí el Notícies Vespre. Recordeu que podeu trobar aquestes i altres informacions al nostre portal de continguts, també a les xarxes socials. Nosaltres tornem amb més informació demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que vagi bé, adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.